les escoles serà de manera presencial el pròxim dia 10 de gener, això és dilluns, tal com estava previst. Per tant, tot i l'increment de contagis que hi ha hagut al llarg d'aquestes festes i que es continuen registrant aquests dies. De fet, aquest és l'acord al qual van arribar ahir per unanimitat totes les comunitats autònomes i el govern espanyol, tot plegat, bàsicament, perquè el missatge que envien des dels executius, tant autonòmics com l'estatal, és que els centres educatius funcionen, que són espais segurs i que els protocols s'han de mantenir perquè han estat efectius. A casa nostra, el sindicat USTEC va demanar tancar les escoles abans de Nadal per les situacions logístiques complexes amb molts professors que s'estaven produint quan es van començar a disparar els casos a les aules i van haver de començar a confinar-se nombrosos grups. Ara s'havia plantejat la possibilitat d'endarrerir una mica la tornada a l'escola després de festes, veient el que estava passant, però la decisió, ho sabem des d'ahir, és que dilluns els nens, els adolescents i els joves tornaran a l'aula, perquè estem parlant de l'escola, estem parlant de l'institut i estem parlant també de les universitats. La Yolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC i ens acompanya a aquesta hora en directe al matí a Ràdio Estel. Senyor Segura, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li va sorprendre la decisió presa ahir per unanimitat per part de totes les comunitats i del govern espanyol de tornar a les aules dilluns?
A veure, sorprendre no. Una mica ja ens ho esperàvem perquè, de fet, el Departament d'Educació i la Generalitat ja era la línia que ells ja havien plantejat o que ja havien anunciat i, per tant, tampoc ens va sorprendre. Ara bé, sí que ens indigna, això sí, perquè no entenem que tal i com està el pati a nivell de societat, que vas veient les notícies que van dient que anuncien pues, que les escoles s'obriran amb normalitat i la notícia següent és que han augmentat les baixes laborals, que cada dia augmenten més els casos de positius i dius, com és possible que es pensin que nosaltres en els centres educatius no patirem aquestes conseqüències. És que no s'entén. Què passa? Que tenim una mena de cúpula on no entra la Covid allà dins, tot i que tenim el precedent de les darreres setmanes en els centres on hi havia els brots de contagi a dins de centres educatius. I, a més, la major incidència era del personal dels centres que triplicàvem la mitjana de la societat.
Però el missatge és que les escoles són espais segurs. No ho són.
Sí, exacte. No, ells repetint aquest mantra de que les escoles són els espais segurs, justifiquen el fet de que s'obrin les escoles sense aplicar cap mesura de prevenció per evitar que pugui produir-se brots de contagi i un augment de les baixes laborals. Penseu que el divendres és el primer dia que hi haurà nomenaments. Ens agradarà veure quants nomenaments es fan. I, a més, quanta gent podrà acceptar el nomenament, a més. Penseu que a la borsa de persones substitutes també hi haurà baixes
Senyora Segura, per explicar-ho, per dir-ho, diguem-ne, en un llenguatge que ens entengui tothom, diguem-ne, que ens està escoltant, quan dieu que dilluns, divendres, han de fer els nomenaments, és perquè hi ha una sèrie de professors, diguem-ne, no?, que a partir de divendres han de conèixer quin ha de ser el seu destí de feina a partir de dilluns, per entendre'ns.
Sí. Penseu que, clar, per cobrir les baixes laborals, per cobrir els permisos, el que fa és nomenar els dilluns, dimecres i divendres hi ha nomenaments. Llavors es nomenen a les persones que han de substituir els docents o el personal que estan als centres, no? Clar, el curs passat, per exemple, ja ens vam trobar que hi va haver tanta baixa laboral i tants confinaments que ens vam quedar sense gent a la borsa en moltes especialitats. Hi va haver un caos organitzatiu important i això tornarà a passar, perquè no som immunes nosaltres al virus. Per tant, hi haurà, si no es fa un filtratge abans que eviti que que persones positives accedeixin al centre, i parlem tant del personal dels centres com de l'alumnat, es propagarà el virus.
Que ahir la portaveu del govern deia que no tenia sentit en la situació explosiva actual fer aquests cribatges.
Doncs no entenc per què, si justament tothom està passant... Mira, jo mateixa tinc un constipat com una casa de pagès i m'he fet un test perquè entenc que, que podria ser positiva, donada que tenim tants casos positius. Si és que estem amb unes gràfiques molt elevades i ja sabem que la variant Omicron és molt contagiosa i es propaga molt ràpidament.
El problema és que no hi ha cap sector que s'hagi... No hi ha cap sector en el qual s'hagi decidit fer el tancament, perquè si no tornéssim a les aules dilluns, aquesta tornada a l'escola quan s'hauria de fer? Perquè no sabem quant de temps pot durar la incidència d'Omicron.
Bueno, és que el que seria ideal és... Primer de tot, s'ha de posar un distanciament entre les darreres trobades socials que seran aquesta nit i demà, els Reis. Això provoca, doncs, un altre cop que ens reunim amb la família, les cavalcades continuen endavant, la gent sortirà al carrer, la canalla estarà al carrer. Això és evident que posa un risc, no? I nosaltres no estem dient, no s'han d'obrir les escoles, segur, estem dient que si això pot evitar que es produeixin contagis massius en els centres educatius i que també les conseqüents baixes que provocaran doncs, un problema logístic en els centres, perquè com no t'arriba la persona substituta l'endemà, t'arriba al cap de 2 o 3 dies. Clar, què fas tu, mentrestant, amb l'alumnat, si et falta personal? Per això, les direccions ara, al final de trimestre, demanaven que no portessin la canalla, en moltes zones, no estem dient a tot el país, però en moltes zones, que no portessin l'alumnat en els centres perquè no sabien què fer-ne, no sabien com atendre'l, estaven demanant cris d'auxili perquè la situació era insostenible. No volem que això es repeteixi. Llavors, si hem de posposar la tornada per posar un cert distanciament fer cribatges, això és el que s'hauria de fer. O en tot cas, si diuen no, és que s'ha d'obrir el dia 10 perquè si no s'acaba el món. D'acord, doncs fem cribatges abans. És que no pot ser que obrim com si no passés res. Han fet restriccions que a més les volen allargar, que les trobades socials només siguin de 10 persones i resulta que ens ajuntarem 25 i 30 alumnes amb el corresponent personal dels centres tancats en 4 parets. Ni tan sols les mascaretes FFP2, ni tan sols sistemes de ventilació addicionals que ajudin a ventilar i que no hagin de passar fred. És que no res, és a dir, i amb això no estem dient que no s'hagi fet res mai per combatre tota la pandèmia, però per nosaltres en moments així són mesures insuficients.
Sí, però el que entenc que denuncieu és que no s'hagi fet res per l'escola, sinó que en aquesta tornada no s'estan prenent les mesures necessàries.
Exactament. És que ara, quan hi ha moments excepcionals com el que estem vivint amb aquesta 6a onada, es requereixen mesures excepcionals i l'escola no pot quedar exempta d'això. Si s'estan aplicant mesures excepcionals en altres àmbits, per què a l'escola no? És que no s'entén. Per què nosaltres no podem anar protegits amb unes mascaretes FFP2, que això sí que ens dona una protecció? És que, a més, s'ha demostrat amb estudis. Vull dir, és que no ens inventem res.
Heu rebut resposta, heu rebut resposta a alguna d'aquestes peticions? Més enllà, diguem-ne, d'una compareixença pública com la que podia fer ahir la portaveu del govern, per exemple.
No, nosaltres no rebem cap mena de resposta. Cap mena de resposta. L'únic que sabem, ho sabem sempre per la premsa. Nosaltres vam entrar al comunicat que vam fer ara pel tancament del primer trimestre. El vam entrar via Augusta per registre. No ens han dit res, ni donar cap explicació, res. O sigui, tot ho sabem per la premsa. També això indigna bastant perquè penso que que la part social tenim molt a dir, que som els representants de les treballadores i els treballadors i que se'ns hauria d'escoltar com a mínim i que poguéssim seure a parlar-ne. Però no, sempre s'han escudat que ho decideix Salut, és Salut qui ho decideix i mai s'acullen al que hem demanat. Nosaltres sempre hem apuntat molt important és la reducció de ràtios. És que no és el mateix confinar un grup de 25, de 25 o 30 que un grup de 10 o 15. És que no és el mateix, a part. De la incidència.
Clar, que això implica una reforma, diguem-ne, i una dotació de personal que si no s'ha fet a l'inici de curs és molt difícil aplicar-la ara de cop i volta.
Bueno, és que no la pensen aplicar en cap moment. És que per ells això és despesa i no volen invertir i sempre estem amb la mateixa història. Llavors, nosaltres el que veiem és que ara estan exposant totes les persones que entraran en els centres el dilluns. Les estan exposant, les estan llançant al foc directament, sense cap mena de mesura, sense cap prevenció, que nosaltres l'únic que demanem és una prevenció per evitar el que és possible que passi. Si no passa, millor.
Els protocols, si passa... els protocols funcionen i es segueixen, perquè a les escoles de contagis, realment, com a mínim, les xifres que podíem anar seguint, fins 10 dies abans d'acabar el curs, abans de les vacances de Nadal, no hi havia pràcticament incidència de casos. I, en canvi, de cop i volta, en una setmana i mitja, hi va haver una autèntica explosió a les escoles.
Clar, clar, perquè va arribar la sisena onada de... I això ja es veia, eh? Ja
sí, però, les altres onades no hi havien entrat als centres, no, o no amb la força que ho va arribar a fer aquesta última.
Les anteriors variants no afectaven tant a la població infantil. Uh-huh. Llavors, doncs, sí que hi havia casos positius, però no tants. Però, en canvi, ara sí que està afecta a la població infantil. Clar,
i en el protocol actual...
Teníem brots de contagi dintre de les escoles.
I ara temeu que amb el protocol actual, tal com està aprovat, que és, per tant, la mascareta que s'haurà de seguir mantenint a tots els espais, ventilar les aules, crec que eren 15-20 minuts cada hora aproximadament, no? O intentar mantenir la màxima ventilació possible en els espais de les aules i l'ús de la mascareta, temeu que no serà suficient?
Per nosaltres ara mateix això no és suficient. No és suficient. Perquè entraran igualment positius. És que no som immunes nosaltres, ni l'alumnat ara.
Clar, però això pot passar en qualsevol empresa.
Per tant, arribarem el dia 3 i el dia 3 hi haurà gent positiva que entrarà a les aules.
No, però li dic, senyor Saura, que pot haver-hi gent que l'estigui escoltant ara i que pensi, bé, però això em pot passar també a mi a la meva feina, no? Per exemple, perquè treballo en una empresa gran i hi ha gent... I també hi haurà aquest mateix risc i també tornaran a treballar dilluns.
Evidentment, però és que nosaltres ens trobem amb això, que tu a la teva feina deixaràs aquella feina i potser alguna persona del no sé, del tipus de feina doncs et podrà cobrir, sí. No? En el nostre cas, si tu doncs tens 2-3 docents, no? Que se't posen de baixa... A tu no t'arriba la persona substituta fins al cap de 2 o 3 dies, uh-huh. en els millors dels casos. Si a més resulta que comencem a caure com mosques, ens podem trobar, com va passar el curs passat, el segon trimestre, que si us en recordeu van fer cribatges començant, diguéssim, allà amb el curs començat, van començar a sortir positius i ens hem quedat sense persones substitutes perquè també hi havia positius a la borsa. Clar. Per tant, gent que havia de rebutjar el nomenament perquè no podia... acceptar, no podia anar a treballar. I ens vam quedar moltes especialitats sense positius, sense persones substitutes. Durant un mes vam estar, i això no s'explica, perquè això evidentment s'amaga, però això va passar. I ens temem que tornarà a passar el mateix.
El curs comença... Sí, sí, no, evidentment la situació i la incidència de contagis és la que és i per tant caldrà estar molt atents al que pugui passar a les aules a partir de dilluns. En tot cas, no esperen que hi hagi cap canvi en la línia que vostès demanen d'aquí a dilluns, pel que dedueixo.
No. Bueno, ho veiem bastant negre i ho lamentem molt. Perquè... Primer, que això és jugar amb la salut de les persones, això està clar. I segon, és que no entenem, no sé, que això, amb el mantra aquest que les escoles són segures, no preveure res, la veritat és indignant, no? És que no ens cuiden, és que no ens tenen en compte, nosaltres tenim sempre aquesta sensació, però a part és pensar que nosaltres a les escoles som immunes, no? Quan, ostres, estem centenars i centenars de persones dintre d'un edifici, pensar que els instituts... Doncs hi ha molta gent i per molt que es vulgui, distanciament és molt difícil de guardar distanciament entre la població infantil i entre els adolescents. Per molt que vulguin dir sí perquè s'ha de guardar distanciament, és impossible, és no entendre el funcionament dels centres educatius i del treball en els centres. No, i la naturalesa doncs, de les persones en aquestes edats. Tu no pots dir-li a una criatura que no s'acosti al seu company i companya. És impossible. I a l'hora de treballar, és impossible. I a dintre de les aules, per molts que ventilis, si sou 30 persones o 40 com passen batxillerat, les emissions de CO2 s'acumulen. Vull dir, i a més, doncs anem amb les mascaretes que anem de roba, que a mi m'agradaria saber quantes vegades es renten aquestes mascaretes, també.
Les mascaretes, entenc que no és que us les facilitin al centre, sinó que cadascú deu portar la mascareta que entén que ha de fer servir.
en el cas de l'alumnat, però en el cas del personal dels centres, ens l'hauria de facilitar el Departament d'Educació.
Sí, no, però em refereixo que ara no passa, vull dir que cada mestre...
No vull parlar de les mascaretes que ens faciliten, perquè són d'aquelles de roba que les rentes i es desfan amb tres rentades, es fan boles... ni mascaretes FFP2 ens han facilitat, cosa que justament ara mateix, per exemple, les necessitaríem com l'aire que respirem, eh? Però bueno, és una altra història.
Veurem què passarà a l'escola a partir de la propera setmana i, evidentment, en parlarem tant com calgui. Serà una tornada a l'escola que estarà també marcada, o havia estat l'escola més enllà de la situació pel que fa als contagis, també per la situació en relació a la justícia i al castellà. Ahir van tornar a coincidir dues notícies. D'una banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar el 25% de les classes en castellà per a una classe d'un institut de Vilaseca, on també una família d'un alumne havia demanat el castellà. Això va coincidir amb un altre anunci per part del govern, que és que oferiria als professors i als directors dels centres catalans assessorament i ajuda jurídica per tal d'intentar mantenir la qüestió del català a les aules. Ens hem d'acostumar que això ja serà un degoteig constant de sentències que obligaran aquest 25% del castellà a les aules?
Sembla ser que encara hi ha més sentències que han de sortir. Per tant, sí, bueno, això és una campanya que ja es va engegar... Ja. Bueno, a veure, en contra de la llengua i del català, diguéssim, fa segles que ho tenim en aquest país, però és evident doncs, que hi ha partits polítics doncs, que s'han erigit en aquesta campanya i que bueno, han passat a l'ofensiva doncs, a nivell judicial. I avalats, diguéssim, i amb el suport de totes aquestes organitzacions que al darrere hi ha aquests partits polítics, no cal dir noms dels partits, doncs això envalentona algunes famílies doncs, a tirar endavant això sense pensar en que en realitat el que estan fent és discriminar els seus fills o filles per raó de llengua. Perquè si justament el que té el nostre sistema diguéssim, lingüístic, no? Per dir-ho d'alguna manera, el sistema educatiu, és no discriminar per raó de llengua. Per això doncs, s'agafa com a llengua vehicular la llengua del país, però aquesta llengua vehicular vehicula els aprenentatges i assegura que l'alumnat, en acabar la seva escolarització, domina totes les llengües que és convivents, diguéssim, majoritàries, convivents en el país, que són el català i el castellà. I això, a nivell de resultats, queda demostrat, no? Competències bàsiques, informes PISA, els resultats en llengua castellana dels alumnat català està doncs, per sobre de la mitja del resultat a nivell estatal. I, a més, és un dels millors de totes les comunitats autònomes.
Aquesta ajuda legal, jurídica, que ahir us anunciava la Generalitat, en quin sentit la podeu arribar a necessitar, tenint en compte que el mateix govern ha reconegut que no es pot fer res contra aquestes sentències del 25% i que s'han d'acatar? I, de fet, allà on hi ha una sentència que ho diu, aquest 25% s'està acatant. Hi havia aquesta petició per part del govern dels centres, no?, que mantinguessin la immersió lingüística, però hi ha una realitat, que és que si hi ha una sentència, el 25% s'ha d'aplicar sí o sí, i s'està aplicant sí o sí.
Sí, mira, no sabem aquest missatge de la Generalitat. La veritat, no l'entenem massa. Per nosaltres no s'ha d'acatar aquesta sentència perquè no està sustentada per cap llei que digui tal cosa. Això ha estat una decisió d'un jutge d'aplicar el 25%. No hi ha cap llei que digui que s'hagi de fer el 25% de castellà en els centres educatius, cap ni una.
Hi ha una sentència del Suprem que de moment cap d'aquestes que ha sortit té relació directa amb la sentència del Suprem, però sí que és cert que hi és i per tant en última instància s'entrarà en aquest conflicte legal, no?
Sí, però aquesta sentència on se sustenta? A cap llei. És a dir, és que és més, és que tenim una llei educativa actual que s'ha de desplegar que diu que les competències en matèria lingüística són de les comunitats autònomes. Per tant, la sentència està contradint unes lleis vigents. Llavors, no entenem massa ara doncs, aquest missatge de la Generalitat davant d'una sentència que aplica no, o que ha decidit doncs, una aplicació de no sabem, que no sabem d'on se l'han tret, aquesta aplicació. Se l'han ben inventat, 25%, perquè ho decideixen uns jutges. Això, doncs, el que haurien de fer és buscar la manera jurídica de que això no tiri endavant. Jo no sé com s'ha de fer perquè no hi entenc. Això de dir, de sa aplicació sí, però farem protecció jurídica, no sé què vol dir això, com es menja, no? És com molt contradictori. Hi ha escoles que es declaren insubmises en aquesta sentència, estem veient casos. Doncs aquí és on el Departament d'Educació haurà de dir tranquils que nosaltres assumirem la responsabilitat d'aquestes decisions. Val? I nosaltres blindarem la immersió lingüística a nivell normatiu, a nivell legislatiu, i els projectes lingüístics dels centres també quedaran blindats per aquesta legislació. I això és el que no s'ha fet fins ara, i per això tenim el que tenim, perquè fins ara hem mirat cap a una altra banda i hem deixat que se'ns mengessin amb patates en matèria lingüística. I hem de ser valents i apostar perquè el català sigui la llengua, defensar la llengua, defensar que el sistema d'immersió lingüística no només respecte a la llengua del país sinó, no, i la potencia, sinó que, a més, el que fa és no discriminar a ningú, sinó donar les mateixes oportunitats. I això s'ha de defensar i s'ha de legislar. Val? I aquí aquesta sí que seria la protecció jurídica que tindríem en les nostres escoles, les direccions, el personal dels centres, etc. I apostar, doncs, perquè... per la llengua del país, no? I per protegir-la, que ara no em sortia la paraula, l'estava buscant i no em sortia, protegir-la, perquè fins ara no s'ha fet i les polítiques lingüístiques, fins i tot nostres, no anaven en aquest sentit.
A Iolanda Segures, la portaveu nacional d'USTEC, aquest matí li hem demanat que ens acompanyés per valorar aquestes dues qüestions de l'actualitat, el castellà i el català a les aules a l'Escola Catalunya i la tornada a l'escola a partir d'aquest pròxim dilluns, dia 10 de gener. Estarem en contacte, senyora Segura, i veiem què passa a partir de dilluns vinent a l'escola, que vagi el màxim de bé possible.
Això esperem.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel.